Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
A quina hora sortirà avui el sol?
D'aquí a 2 minuts, a les 7:32.
3, 2, 1, seganya!
Mentre esperem com el sol va sortint mica en mica avui amb el Joan Anton Català, un diumenge més parlem de ciència i, de fet, avui ens fixarem en un dels components essencials per la vida, en les petites peces que encaixen perfectament per fer-nos qui som. Avui, amb el Joan Anton Català, l'ADN. A veure, avui, Joan Anton, aquest és un tema complex, no?
I fascinant. Mira, tenia moltes ganes de fer aquest programa perquè, mira, que considero que normalment quan parlem de l'univers i tal, doncs hi ha coses que la gent els fascina. El tema de l'ADN és una cosa, ara ho anirem explicant, ho considero tan espectacular.
Com ho definiries tu, l'ADN? Què és l'ADN?
De fet, l'ADN, les sigles volen dir àcid desoxiribonucleic. Això és com molt complicat per qui no coneix una mica de química, però i per això li diem ADN. I entrarem en detall, a poc a poc a veure què és l'ADN i per què és tan important. Així d'entrada dir-te que l'ADN és una llarga cadena, que t'explicaré com es forma, de petites peces individuals. Cadascuna d'aquestes peces els anomenem nucleòtids. Ara anirem entrant.
Per tant, són cadenes. L'ADN són cadenes. Com es formen aquestes cadenes?
Va, ho explicarem en un exemple. Hem dit que estan fetes de nucleòtids. Doncs imaginem que aquests nucleòtids són com unes peces rectangulars i de color. I tenim 4 colors. Tenim el color A, el T, el C i el G. Després explicarem per què són aquests colors. A, T, C i G. I el que podem és combinar-los de la manera que vulguem. Aquestes peces les podem posar una sobre de l'altra per fer llarguíssimes cadenes amb qualsevol ordre de colors. Per exemple, un tros de cadena pot ser el A, A, T, G, G, C, A, G, 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 com, i així seguiríem, fins milions de peces. Això és una cadena d'ADN. Milions de peces, de 4 tipus de peces, de 4 colors diferents. Ara, explicat una mica més científicament, cada peça d'aquestes, cada nucleòtid, en realitat està format per un grup fosfat, un sucre, que és la desoxirribosa, i una base nitrogenada, que aquest és un compost essencial que després explicarem perquè és el que ens dona el codi genètic. I de bases nitrogenades n'hi ha 4, l'adenina, la timina, la citosina i la guanina, i ara entrem perquè els colors. Dèiem, hi ha 4 colors, l'A, el T, el C i el G, doncs adenina, timina, citosina i guanina. Un cop tenim aquesta llarga cadena de peces, resulta que al davant d'aquesta cadena se'n pot formar una altra que respectarà unes regles de formació. I a front d'una peça de color A, front una adenina, hi posarà encarada una peça de color T, una timina. I al davant d'una peça de color C, la citosina, hi haurà de posar obligadament una peça de color G, la guanina. Què passa quan fas això? Que tens una cadena llarga amb l'ordre que tu has volgut fer i al davant s'hi encara una altra cadena que és com una còpia en negatiu de la primera. És a dir, definida la primera, es defineix automàticament la segona. Només pot formar-se d'aquesta manera. I tenir aquesta còpia és fonamental per tot el que anirem explicant. Per tant, tenim una doble cadena i l'ADN és això, i ara aquesta doble cadena forma un hèlix, s'enrotlla sobre si mateixa. I això és la gran cadena d'ADN.
Per tant, aquesta doble hèlix, que l'hem vist més d'una vegada, qui la va descobrir per primer cop?
Això és un Nobel que van rebre Watson i Crick l'any 1962, que són els que anuncien el descobriment d'aquesta doble hèlix, però s'ha de dir que la Rosalind Franklin, una científica britànica, havia ja vist abans aquesta doble hèlix i, què passa, com a vegades hem explicat, ja s'havia mort i com que el Nobel no es dona títol pòstum, doncs es va quedar sense aquest Nobel.
Vaja. Va, continuem. Què passa amb l'ADN quan una cèl·lula es duplica?
Va, això és molt important. A l'ADN, anirem explicant, conté totes les instruccions per fer un organisme. És com el llibre d'instruccions per fer un organisme. Doncs mira, cadascuna de les cèl·lules d'un organisme, de les teves cèl·lules, tenen tota la còpia d'ADN, totes les instruccions. I quan una cèl·lula es duplica, doncs li passa a la nova cèl·lula també tota la còpia sencera, tot el llibre sencer. Per tant, totes les cèl·lules, absolutament totes les d'un organisme, com que provenim de la combinació de dues primeres cèl·lules sexuals, no? Doncs contenen tota la còpia d'ADN, tot està duplicada a cadascuna de les nostres cèl·lules.
Sabem també que l'ADN guarda una estretíssima relació amb el nostre codi genètic. Per què passa això?
Aquesta és la clau, eh? L'ADN és el transmissor de totes les característiques genètiques de la vida. El que fa l'ADN, ara veurem també com, és dir-li a les cèl·lules com han de fabricar les proteïnes. I resulta que les proteïnes compleixen moltes funcions, alguns cops n'hem parlat. Una d'elles és que també són els enzims que funcionen, que fan que el metabolisme ens funcioni, i com veurem, les proteïnes és el que acaba dient si tindràs els ulls d'un color, si seràs més alt o baix, quin serà el teu color de pell. Tot això ho tenen les proteïnes. Doncs l'ADN és el llibre d'instruccions de com fabricar les proteïnes.
I com s'ho fa l'ADN per dir com s'han de fabricar aquestes proteïnes?
Aquí entrem en detall. Mira, cada tres peces d'aquestes que havíem dit que té una llarguíssima cadena d'ADN, cada tres peces li diu a la cèl·lula quin aminoàcid ha d'agafar per formar una proteïna. Les proteïnes, recordem, com he explicat algun cop, són un conjunt d'aminoàcids. Els aminoàcids serien els components bàsics de les proteïnes. Doncs cada tres peces de color de l'ADN codifiquen un aminoàcid concret. De forma, i això és extraordinari, perquè a més aquest codi, que anomenem codi genètic, és universal a la Terra. Vol dir que ja pot ser un bacteri o una persona, utilitzes el mateix llibre d'instruccions. És brutal. Què passa llavors? Doncs mira, per exemple, una combinació de tres peces, podria ser una guanina, una timina i una adenina, és a dir, els colors GTA, es tradueix com, sisplau, utilitza l'aminoàcid valina. O, per exemple, el color AAG, que vol dir una adenina, guanina, es tradueix com utilitza, sisplau, l'aminoàcid lisina. Què fan, llavors, les cèl·lules? Doncs les cèl·lules el que fan és, hi ha un component dins de les cèl·lules, que és el ribosoma, que el que fa és anar traduint tot això que ara explicarem com ho fan. Recordem, cada tres colors es llegeix, cada tres peces d'ADN es llegeix com un tipus d'aminoàcid.
I tot aquest mecanisme com funciona?
Dins de la cèl·lula, per exemple, si és un organisme eucariota com nosaltres, que vol dir que tenim un nucli dins les cèl·lules, el primer que fa és separar-se aquesta doble hèlix de l'ADN, se separa. I llavors una de les cadenes, la que era la còpia en negatiu, és la que s'utilitza perquè es comencin a formar uns components molt relacionats amb l'ADN i que ara ens sonaran, perquè amb això de les vacunes del Covid anem a sentir parlar, que és l'ARN missatger, que el que fan aquest ARN és també, amb aquell codi que havíem dit, en aquelles regles que havíem dit, comença a juntar peces de color que vindrien a ser una còpia en positiu de la cadena d'ADN original. Com que utilitza la còpia en negatiu, doncs ell acaba sent, aquest ARN missatger, acaba sent una còpia en positiu. Per tant, una rèplica exacta de l'ADN original. Això és el primer que es fa dins del nucli de les cèl·lules.
I aquesta és la part que es coneix com a transcripció, no?
Correcte, perquè l'única cosa, és traslladar a una molècula molt més senzilla que l'ADN, que és aquesta ARN, és més senzilla, primera, perquè no és una doble hèlix, és una molècula bastant més simple, no se'n formen moltes, no se'n forma una com a l'ADN, sinó se'n formen molts d'ARNs mitjans, milers, i poden travessar la paret del nucli i sortir a la part externa, al citoplasma de la cèl·lula, que és on faran la seva funció. Doncs l'únic que hem fet és traslladar això, tota la informació que tenia l'ADN, amb un munt de peces més petitones, que són l'ARN missatger, que són aquestes cadenes més curtes, que surten del nucli i que comencen el que anomenem traducció.
I aquí què és la traducció?
I aquí és on ve la cosa, dèiem abans. Les cèl·lules tenen unes fàbriques de proteïnes que es diuen ribosomes. Cada cèl·lula en té un munt. La ribosoma està esperant a que li diguin com fabricar una proteïna. No en té ni idea. Ell sap fabricar proteïnes, però no sap quina ha de fabricar. I llavors li arriba l'ARN missatger que li porta el llibre d'instruccions. I li diu, mira, la proteïna que has de construir és aquesta. Justament així. En aquest aminoàcid, aquest. Recordem que això ho fa, cada tres codis de color li diu quin aminoàcid. I què fa el ribosoma? Es col·loca a sobre del ARN missatger i com si fos una cremallera, és brutal, va llegint el codi, cada tres peces un aminoàcid, i va agafant un aminoàcid i el combina amb el següent i amb el següent, i així els va juntant per formar proteïnes. És brutal, això. I així és com una proteïna va creixent a base d'aminoàcids. Per exemple, m'imagino els codis de color AAC, després CGG, AUA, li dirien al ribosoma, agafa un aminoàcid asparagina, després una altra arginina, després una isoleucina, i així és com els va juntant i va fabricant totes les proteïnes que necessita l'organisme.
Avui amb el Joan Anton Català, una classe de genètica, estem parlant de l'ADN. És llarg i complex, això, Joan Anton.
És com l'ADN. És llarg i complex com l'ADN. Clar, imagina't, home, un llibre d'instruccions per fer una personeta, com no... Com, clar, ha de ser llarg i complexa. Cada espècie, la llargada i complexitat de l'ADN depèn de cada espècie, però totes són molt complicades. Mira, una cadena d'ADN humà té uns 3.200 milions de peces. Cadascuna d'elles. Si poguéssim desplegar l'ADN que tens dins una sola de les teves cèl·lules i la poguéssim posar en filera, perquè dins de les cèl·lules estan superempaquetades, tindries una filera de 2 metres de llarg. És brutal. I l'ADN, aquest supercadena doble hèlix allargada, la considerem, la dividim a efectes pràctics amb el que anomenem gens. Un gen és un tros d'ADN que codifica una proteïna. És molt simplificat això, perquè no és exactament així. De vegades un gen, moltes vegades un gen, codifica més d'una proteïna. Però ho simplificarem dient que el gen és una divisió de l'ADN que té sentit per si mateixa, perquè és la part que s'utilitza per codificar això, proteïnes. El nostre ADN, el humà, per exemple, en té moltíssims de gen. I cada gen té una llargada diferent. El gen humà, que, per exemple, fa que es creïn les proteïnes que composen l'hemoglobina, la sang nostra, conté 1.600 parelles de bases nitrogenades. Per tant, ja veus que poca broma amb les mides de tot això.
I parla'm d'aquest genoma i quina relació té amb tot això que estem explicant.
Clar, el que anomenem genoma vindria a ser la còpia de tot l'ADN d'un organisme. És el llibre d'instruccions. Això n'anomenem el genoma. I un dels objectius que té la ciència és decodificar, saber quin és el genoma d'una espècie, saber quina és la seqüència d'aquests milers de milions de colors. Què passa? Que quan els genetistes van començar a construir els genomes dels primers organismes, van tenir ja una enorme sorpresa, perquè van veure que de tot aquest genoma, de tota la llargada de l'ADN que et deia, només una mínima part s'utilitza per formar proteïnes. En anomenem aquesta part la codificant. La resta de genoma ens sembla inútil, o potser tindria funcions estructurals de donar-li forma, eh? Pot ser que molta part del genoma la natura l'hagi abandonat per efectes evolutius. És dir, que els nostres avantpassats, quan dic avantpassats no vol dir els humans, eh? Vull dir els bacteris o vés a saber quins, van utilitzar peces, trossos del nostre genoma que han quedat abandonats per la natura perquè els ha millorat i encara els tenim allà. El genoma humà, menys del 2% és codificant. La resta no sabem per què s'utilitza. No, és increïble, és increïble. I d'entrada dir-te que només hem aconseguit desxifrar el genoma d'unes 100 espècies, a nivell de detall suficient. En tenim moltes altres a mig de codificar. Entre elles, l'humà està perfectament el genoma establert.
I com està organitzat l'ADN?
Clar, dins de les cèl·lules, la doble hèlix de l'ADN es troba formant fibres no combinades, que anomenem cromatina. I quan les cèl·lules estan a punt de replicar-se, aquestes fibres s'agrupen i formen els famosos cromosomes, que ens sonen a tots. Els cromosomes, per tant, és l'agrupació que agafa a l'ADN en cèl·lules que estan a punt de replicar-se. L'espècie humana té 23, com sabem, té 23 parells de cromosomes, per tant 46, un dels quals, un dels parells, és el sexual, el famós XX o XY. Altres espècies tenen altres números diferents de cromosomes i la cosa és que no sembla haver-hi relació entre la xifra de cromosomes que tinguis i com de complex siguis. Per exemple, la planta del tabac en té 48, més que nosaltres. Les ovelles, 54. El ruc, 62. El qual, en canvi, menys, 16. La mosca de la fruita, 8. Quan es formen els gàmetes, que són, en el nostre cas, els òvuls i els espermatozoides, amb els mamífers, o les espores, amb plantes i fongs, cadascuna d'aquestes cèl·lules sexuals es queda només amb una de les parelles de cromosomes. De forma que quan hi ha la reproducció sexual, t'arriba una còpia, un cromosoma, una còpia d'un cromosoma del pare i una còpia del cromosoma de la mare. I així és com barreges, com la vida barreja, les característiques genètiques d'una espècie.
Avui amb el Joan Anton Català parlant d'aquest ADN, intentant-lo desxifrar i per què funciona d'aquesta manera. Clar, està sotmesa a les mutacions, no? També l'ADN.
Clar, perquè...
I aquestes mutacions poden ser perilloses.
I tant, Roger, però també interessants, com ara explicaré. Estan sotmeses a mutacions perquè al ser processos tan extraordinàriament complicats poden haver-hi errors. Poden haver-hi directament errors de les cèl·lules al funcionar. També poden haver-hi errors induïts, per exemple, per la llum ultraviolada o per agents que estan actuant en el mitjà i que fan doncs, que es produeixin aquests errors, que no anomenem mutacions, que poden produir efectes molt greus, molt greus. Cal dir que les mutacions que coneixem són les que no han estat letals. perquè moltes de les mutacions són directament letals, fan que l'organisme ja no es reprodueixi i, per tant, ja no les detectem, no les coneixem. Totes les malformacions i malalties que, per exemple, l'espècie humana coneixem i que estan derivades de mutacions o errors amb l'ADN són perquè no han estat letals en el moment del naixement i hem pogut estudiar-les amb un organisme viable. També dir-te que tenim que la cèl·lula té formes de corregir, també és extraordinari, formes de corregir els errors, de forma que quasi tots els errors, no tots, però quasi tots, es corregeixen.
Per tant, el que passa és que sí que són errors que podrien significar, segons com, l'extinció d'una espècie.
Clar, si no es corregissin, podrien significar l'extinció d'una espècie. Com et deia, molts es corregeixen i altres, però simplement per un efecte totalment casual i atzarós, resulten en mutacions que milloren una determinada característica. Imagina't, milloren la funcionalitat d'un enzim, d'una proteïna, i resulta que no tan sols no són, per tant, dolentes per aquella espècie, sinó que la fan evolucionar, que milloren, i a l'ADN ja queda incorporada aquella mutació, perquè aquell organisme es reproduirà i a partir d'aquell moment, doncs, aquella mutació passarà a la seva descendència. Per tant, el que dèiem, les mutacions en principi poden tenir efectes horribles, per això ja hi ha mecanismes d'autoregulació de les cèl·lules, però de tant en tant, i això és la base de l'evolució, les mutacions permeten millorar els propis organismes.
I aquests errors també han acabat provocant malalties, suposo.
Sí, és el que dèiem. En els humans coneixem moltes malalties relacionades directament amb aquests errors o mutacions amb l'ADN, i en tenim com la hemofília, un molt conegut, no? L'hemofília és un d'ells, la condroplàsia, que és el nanisme, és un altre exemple.
Clar, tot això entenc que encaixa amb l'evidència científica de la teoria de l'evolució de Charles Darwin.
Clar, amb ell se li enreien, recordem que ho vam explicar una vegada, no hi ha les caricatures típiques, però clar, és que acabem d'explicar des d'un punt de vista bioquímic tot el raonament, no? Perquè dèiem, en el genoma humà hi ha moltes parts abandonades d'ADN que creiem que són les restes evolutius dels nostres, de les espècies anteriors, no? I també hem dit, i les mutacions són una font, al final, també, de diversitat i d'evolució. Per tant, aquest llibre d'instruccions que tenim dins de cadascuna de les nostres cèl·lules prové d'un llibre, d'un manual que va sortir per primer cop, que especificava com construir la primera cèl·lula que hi va haver a la Terra, i aquest manual s'ha anat complicant, s'hi han anat afegint nous capítols en funció de les espècies, s'han anat reescrivint, hi ha hagut manuals que han desaparegut completament perquè aquelles espècies no han sobreviscut, i aquí estem, els humans, amb un manual extraordinari de com formar una personeta dins de cadascuna de les nostres cèl·lules i en un mecanisme bioquímic extraordinari per llegir tota aquesta informació.
Avui amb el Joan Anton Català hem intentat desxifrar aquest manual de, no de supervivència, com diu Pedro Sánchez, però d'alguna manera potser també. Joan Anton, escolta'm, què hi passarà aquesta setmana al cel?
Tenim Venus, Mart i Saturn, que els continuem veient sobre l'horitzó est poc abans de la sortida de Sol.
Ah, doncs pendents, no?
Exacte, s'ha de mirar. Ara costa, després d'explicar el tema de les cèl·lules i de l'ADN, que ens hem posat tan a dins, ara de sobte, no? Aixequem la vista i mirem planetes. Però al final és que és tant el que ens connecta a dalt i a baix. Al final la natura és igual a dalt que a baix.
Una abraçada, Joan Anton, cuida't molt.
Igualment.
Ara tornem.